Les 8 en punt. Bona nit.
Amb Pep Tormos.
A aquesta hora estem pendents un dia més d'Israel i la Franja de Gaza, on al nord de la frontera ha començat un èxode massiu de palestins. El govern israelià avui ha donat un ultimàtum de 24 hores a la població, més d'un milió de persones, perquè abandonin aquest territori. A l'horitzó, el que sembla una ofensiva imminent per via terrestre. Ara de seguida connectem en directe amb el corresponsal de RAC1 a la zona, Saleh Mergui, per saber-ne l'última hora. També entrevistarem la directora del Comitè Espanyol de l'Agència de l'ONU per als Refugiats Palestins, Raquel Martí, per saber si és viable o no aquesta evacuació massiva de civils del nord de Gaza i quina és la situació humanitària a la zona. Més enllà d'Israel, a casa nostra, el gran tema del dia avui són les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez. El president espanyol s'ha reunit amb Junts per Catalunya, que ha refredat les expectatives d'un acord. Míriam Nogueras ha deixat clar en sortir que encara són lluny del pacte. I avui, a diferència de dimecres amb Esquerra, Pedro Sánchez no ha trucat Carles Puigdemont, com sí que ho va fer amb Oriol Junqueras. En parlarem i ho analitzarem tot plegat avui en temps de tertúlia amb el sociòleg i exdiputat al Parlament Rafa López, l'experta en economia social Dolors Camats, el periodista Dani Sánchez Ugart i el delegat de l'ACN a Madrid, Roger Pi de Cabanyes. Amb ells també posarem sobre la taula unes dades que avui hem conegut. A dues de cada tres escoles bressol s'hi han detectat casos de sobreexposició a les pantalles per part dels infants. En el tram final del 900 parlarem amb David Bueno, doctor en Biologia i director de la Càtedra de Neuroeducació de la Universitat de Barcelona. Titular per esports. El Barça de bàsquet afronta el primer desplaçament a l'Eurolliga d'aquí un quart d'hora a la pista de l'Olympiacos, i en futbol Alejandro Valde podrà jugar el clàssic després que les proves que li han fet avui han confirmat que només té una petita lesió muscular. Més enllà d'això, per tancar el programa, torna el Jordi Garrigós amb el Salsa Agredolça, avui acompanyat d'un vell conegut del nou sé, el Miki Otero. Repassarem la figura de l'escriptor Francisco Casabella, a qui fan un homenatge aquest diumenge a Barcelona, i veurem la relació que tenia amb la música. I abans d'arrencar, titular pel temps, el cap de setmana, atenció, ens portarà un canvi que farà baixar les temperatures, sobretot diumenge. Demà hi haurà ruixats dispersos al Pirineu i al nord de l'Empordà, mentre que diumenge plourà, sobretot a la costa i al prelitoral central i al nord de la Costa Daurada. De seguida, tot amb més detalls. Són les 8 i gairebé 3 minuts. Adrià Santasusagna, bona nit.
Bona nit.
Comença l'èxode palestí cap al sud de la Franja de Gaza davant l'ultimàtum d'Israel. Queden poques hores perquè faci una setmana de l'atac de Hamas a Israel. La tensió es concentra ara en aquests moments a la Franja de Gaza. Milers de palestins han abandonat casa seva davant l'avís d'Israel de bombardejar al nord de la frontera.
Netanyahu ha donat 24 hores als civils palestins per evacuar Gaza i la part nord, però no ha especificat ni quan ha començat aquestes 24 hores ni quan acaba aquest ultimàtum. Davant l'avís d'Israel, milers de palestins marxen cap al sud del país, però la comunitat internacional demana més temps. Creuen que amb un dia no n'hi ha prou per evacuar un milió de persones cap al sud de la franja.
A tot això s'hi suma l'advertència de Hamas. Demanen als ciutadans de Gaza que no facin cas de l'ultimàtum d'Israel i que no es moguin de casa seva. Doncs bé, coneixem quina és l'última hora sobre el terreny amb el corresponsal de RAC1 a Israel des d'Ashkelon, a Saleh Mergui. Bona nit.
Hola, bona nit. Doncs l'última hora és l'anunci israelià de que han fet a les últimes hores incursions terrestres limitades a la Franja de Gaza, molt greu de la frontera, per articular les cèl·lules de Hamas i, sobretot, trobar informació sobre els hostatges que el grup islamista Hamas va agafar al seu atac del passat 17 d'octubre. A més, com dèieu, a les darreres hores la cosa gira entorn al que passa al nord de la Franja de Gaza. A les darreres hores s'ha pogut veure un moviment important de palestins que abandonen les seves cases per trobar un lloc més segur, si és que existeix, a Gaza, al part sud, després d'aquesta crida feta per Israel. Israel afirma que això és important per no atacar a civils a la Franja de Gaza, al sud de la Franja de Gaza, segurament per possible també, diríem, un avanç d'una possible incursió terrestre més gran. Estic Estic parlant així perquè estic escoltant moltes explosions i, per tant, perdona, però hi és el que deia, sí. Mm.
Tot això, com dèiem, després que Israel hagi donat 24 hores als civils de Gaza perquè es desplacin al sud de la franja, ho feia avui el ministre de Defensa israelià, Yoav Galant.
Israel never will not...
Israel mai no atacarà civils expressament. És per això que demanem a tots els civils de la ciutat de Gaza que marxin cap al sud de la franja, perquè no els volem cap mal. Els terroristes es camuflen entre els civils. Els hem de separar. Aquells que vulguin salvar la pell, si us plau, marxeu cap al sud.
Please go south.
Israel, doncs, que fa aquest ultimàtum, però no ha deixat clar quan acaba aquest termini de 24 hores, Sal.
Sí, l'anunci, hem pogut conèixer l'anunci d'Israel... a través també dels mitjans palestins i a nivell de trucades aquesta matinada, és a dir, en teoria 24 hores de matinada d'aquí unes hores. Això no vol dir res, tampoc ha dit que començarà alguna cosa, és a dir, és un marge de temps per permetre als palestins sortir. Nacions Unides, evidentment, ha dit que això és impossible perquè estem parlant de moltíssima gent, pràcticament part d'ella és... quasi mig milió de persones de la ciutat de Gaza, i per tant ara mateix no sabem, però sí que sabem que en aquests moments continua l'ofensiva aèria israeliana amb atacs i bombardejos molt importants.
Per tant, aquesta seria l'última hora, aquestes incursions terrestres que ja haurien començat de forma localitzada a la frontera amb Gaza. Qualsevol novetat, Sal, ens ho fa saber vies obertes. Bona nit.
Molt bé, bona nit.
Doncs bé, atenció, perquè el conflicte també es podria estendre a altres països del Pròxim Orient. L'Iran acaba d'advertir que si Israel continua els crims de guerra contra Gaza, s'obriran nous fronts en aquest conflicte. El ministre d'Exteriors del règim dels ayatolàs ha deixat clar que qualsevol setge contra els palestins podria provocar que Hezbollah i grups militants a Síria, l'Iraq o el Iemen responguessin contra Israel. Una mostra que ja la tenim en aquests moments és que l'exèrcit d'Israel ara mateix està atacant posicions també en aquesta zona al Líban. A tot això, la comunitat internacional demana més temps a Israel perquè els civils palestins puguin abandonar el nord de la franja de Gaza. Ho demanen les Nacions Unides, l'OMS, la Unió Europea i desenes d'ONGs que estan treballant sobre el terreny. Creuen que 24 hores no són suficients perquè el milió de persones que viuen a Gaza hagin pogut arribar al sud amb seguretat.
Sí, la Unió Europea creu que l'ultimàtum d'Israel no és realista i avisa que pot tenir conseqüències molt greus. El cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, creu que la situació humanitària pot empitjorar i que és impossible evacuar tota la població de Gaza.
Sens dubte, és molt poc realista que un milió de persones es puguin moure en 24 hores. Ja ho ha dit el secretari general de les Nacions Unides i jo penso com ell. Sí, avisar està bé, però l'avís ha de ser realista per poder evitar conseqüències humanitàries devastadores.
Com dèiem, les Nacions Unides, l'Organització Mundial de la Salut i els Estats Units també han reclamat a Israel que ampliï aquest ultimàtum de 24 hores als palestins. I també ho han fet ONGs com Metges Sense Fronteres, que avisen que és totalment impossible evacuar els hospitals del nord de Gaza. Diuen que molts pacients moririen en el trasllat i expliquen que els hospitals del sud ja estan prou col·lapsats i que no tenen capacitat per atendre tots els pacients que hi arribarien.
Davant d'aquest augment de la tensió, aquest migdia aterrat a Israel, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, ho han fet per donar suport sense fissures a Israel.
Von der Leyen ha volgut deixar clar que l'únic responsable de tot el que està passant és Hamas i que els seus actes no tenen res a veure amb les reclamacions que fa el poble palestí. La presidenta de la Comissió Europea ha assegurat que les accions de Hamas posen en risc els apropaments històrics d'Israel amb els països àrabs i ha culpat l'Iran i Rússia de voler treure benefici del conflicte. Von der Leyen ha demanat que la resposta d'Israel sigui democràtica.
Les accions menyspreables de Hamas són el segell distintiu dels terroristes i sé que la resposta d'Israel demostrarà que és una democràcia.
Von der Leyen ho ha dit al costat del primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, que ha demanat a la comunitat internacional que sigui contundent amb els països que donin suport a Hamas.
Hi hauria d'haver una posició comuna de la comunitat internacional per aplicar sancions als països que fan això. Si ens mantenim units, la civilització guanyarà.
També és a Tel Aviv el ministre de Defensa nord-americà, Lloyd Austin, que ha refermat el seu suport a Israel.
De tot plegat en parlarem en temps de tertúlia a partir de 9:15 amb Raquel Martí, que és directora del Comitè Espanyol de l'Agència de l'ONU per als Refugiats Palestins. I a França hi ha polèmica pel paper dels serveis d'intel·ligència en el cas del jove que aquest matí ha matat un professor en un institut de la ciutat d'Arras, al nord del país. Es tracta d'un noi de 20 anys, d'origen txetxè, i que estava fitxat per la policia per la seva radicalització islamista, un fet que no ha servit per evitar que hagi comès l'atemptat en què també ha ferit dos treballadors més de l'institut. Corresponsal de RAC1 a París, Laia Forés.
El presumpte terrorista ha estat detingut, també 8 persones més, entre ells dos dels seus germans i la seva mare. El jove estava sota el radar de la policia per radicalització islamista, però no s'havia detectat que estigués a punt de cometre un atemptat. Segons la premsa francesa, tota la família havia demanat asil a França, però li havia estat denegat. El president Emmanuel Macron ha confirmat que es tracta d'un atemptat de terrorisme islamista.
Estem en un centre escolar que ha tornat a ser colpejat per la barbària del terrorisme islamista.
El país està en màxima alerta terrorista. De fet, Macron ha revelat que avui la policia ha evitat un altre atemptat en una ciutat diferent. Els fets d'avui es produeixen poques setmanes abans de complir-se 3 anys de l'atemptat que va acabar amb la vida del professor Samuel Paty, degollat a l'aula a mans d'un terrorista jihadista.
8:11 en plana política. Junts per Catalunya diu que encara és molt lluny d'investir Pedro Sánchez com a president. Aquest és el missatge que ha transmès Míriam Nogueras, la portaveu del Congrés, després de reunir-se amb el líder socialista. Nogueras diu que ara mateix no hi ha prou acords per donar el sí a Pedro Sánchez.
Continuem lluny d'aquest compromís històric. Si es tracta de fer allò que s'ha fet en els darrers 4 anys, aleshores és que no són els vots de Junts aquells que estan buscant.
Nogueras també ha deixat clar que qui té la paella pel mànec de les negociacions és Junts per Catalunya i que és el PSOE qui haurà d'acceptar les seves condicions. Anem cap a Madrid, Roger Perciba.
Sí, i per si hi havia dubtes de quines són aquestes condicions, Nogueras ha donat a Pedro Sánchez una transcripció de la conferència que va fer Carles Puigdemont a Brussel·les el 5 de setembre. A més de recordar que aquest acord que Junts defineix d'històric encara és lluny, Nogueras també justifica la discreció per la importància, diu, del moment actual.
Estem en un moment absolutament transcendent, en un moment absolutament extraordinari, i nosaltres no farem ni jugarem en el joc dels titulars o de les filtracions. Sembla que per això ja n'hi ha uns altres.
Discreció a Junts i també al Partit Socialista, perquè no ha sortit ningú a valorar la reunió. Això sí, en un comunicat, el PSOE diu que a partir d'ara el seu equip negociador intensificarà els contactes amb la resta de partits per tancar un acord i recuperar, diu, el temps perdut per Fijo.
D'aquesta manera, Pedro Sánchez ha tancat amb Junts per Catalunya la ronda de trobades amb els portaveus parlamentaris. Avui també s'ha trobat amb la portaveu de Bildu al Congrés, Merche Aizpurua, que ha reiterat el seu suport a la investidura de Sánchez. Aquesta és la primera vegada que el president espanyol es veu cara a cara en una reunió formal amb els diputats de Bildu. No ho va fer en cap cas durant tota la legislatura passada. Unes reunions que han encès de valent el Partit Popular. La secretària general del partit, Cuca Gamarra, diu que Sánchez ha demostrat que és el president més indigne de l'Europa democràtica.
Si antes de ayer estaba hablando con un condenado por sedición, hoy lo hace con un partido que no condena el terrorismo y previsiblemente los próximos días, pasado mañana, lo hará con un prófugo de la justicia. Esto es el mayor ejercicio de indignidad que se ha producido no solo en España, sino en cualquier democracia europea, con tal de mantenerse en el poder.
Gamarra creu que Sánchez ha blanquejat Bildu reunint-se amb la seva portaveu. Sobre les negociacions per la investidura i aquesta reunió entre Pedro Sánchez i Míriam Nogueras al Congrés, li hem preguntat al cap de política de l'ACN, Rafa Garrido, què en pensa.
Míriam Nogueras i Pedro Sánchez al mateix despatx reunits. És la foto del desgel, diuen. L'iceberg glaçat que separava Junts i el PSOE sembla que es fa una mica més petit. A més, és un win-win de foto. Junts guanya poder dir que està apretant a Pedro Sánchez i el PSOE que aconsegueix que Junts negociï i faci política després d'anys de bloqueig. El que no sabem és el que ha passat després de la foto. Aquesta llei del silenci imperant, aquesta pressió constant als mitjans per a que no fem determinades preguntes o no respondre-les directament quan les podem fer, això segueix tant a Junts com al PSOE. I és que la negociació continua. El desgel sembla que ha començat, però tenim encara glaçons per anar fent uns quants cubates.
precisament una de les condicions de Carles Puigdemont per investir Pedro Sánchez és que el català sigui oficial a la Unió Europea. Avui falten 10 dies perquè el Consell de la Unió Europea torni a debatre l'oficialitat del català i el govern ha accelerat els contactes amb els diferents països europeus per mirar de convèncer-los. De fet, dilluns, la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, es reunirà a Madrid amb diversos ambaixadors, Laia Colomer.
En els últims dies, el govern ha intensificat els contactes amb els governs de diferents països de la Unió Europea. La mirada està posada el 24 d'octubre, el dia que es torna a reunir el Consell d'Afers Generals de la Unió Europea. Aquest dia, l'oficialitat del català segur que es debat, així ho va avançar fa dies el govern espanyol, però encara no se sap si es votarà. Primer cal tenir assegurats els vots a favor de tots els països. En un intent de mirar d'esvair possibles dubtes de governs europeus, dilluns Meritxell Serret es reunirà amb ambaixadors a Madrid. Ho farà amb un argumentari que també han traduït a totes les llengües oficials de la Unió Europea. Recordem que l'oficialitat del català és una condició per la investidura de Pedro Sánchez. Si no s'aconsegueix el dia 24, ja només quedarà una oportunitat abans que s'acabi el temps per votar Sánchez, la reunió del 15 de novembre.
I investidura a banda, el que encara porta cua és l'escridassada que es va endur ahir Pedro Sánchez a la desfilada militar del 12 d'octubre. La ministra de Defensa en Funcions, Margarita Robles, creu que va ser una falta de respecte cap al rei i lamenta que el PP faci com si sentís ploure.
Me produce un profundo dolor aquellas fuerzas políticas que no han sido capaces de criticarlo. Creo que es muy grave que quienes están en la oposición en este momento sean incapaces de criticar la falta de respeto que se produjo ayer.
Pel Partit Popular es tracta d'acusacions i difamacions infundades. I encara en crònica política, Jorge Fernández Díaz i l'excúpula del Ministeri d'Interior hauran d'anar a judici per l'operació Kitchen. Hi ha un total de 8 processats a qui el jutge imposa fiances de fins a 120.000 euros en concepte de responsabilitat civil.
I és la causa que investiga l'exministre i el seu equip per l'espionatge a l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas. Els 8 implicats estan acusats de posar en marxa una operació parapolicial finançada amb diners públics per aconseguir documents sobre el cas Gürtel. El magistrat de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, ha confirmat l'obertura de la vista oral. En canvi, ha rebutjat la petició del PSOE de declarar el Partit Popular com a responsable civil a títol lucratiu en cas que es condemni als acusats. Entre els que hauran de seure al banc dels acusats també hi ha l'excomissari José Manuel Villarejo, l'exsecretari d'Estat de Seguretat Francisco Martínez o l'exdirector adjunt operatiu Eugenio Pino. La Fiscalia demana fins a 15 anys de presó per l'exministre.
Passen 2 minuts d'un quart de nou. Catalunya continua al capdavant de la denegació d'ordres de protecció a víctimes de violència masclista. Els jutjats catalans són els segons de tot l'estat que més peticions rebutgen. Així ho indica l'últim informe trimestral que ha publicat l'Observatori contra la Violència de Gènere del Consell General del Poder Judicial. Eudald Martínez.
De les gairebé 1.500 ordres de protecció que es van demanar entre abril i juny d'aquest any, els tribunals catalans només en van concedir 712, menys de la meitat. Una xifra que l'estat només supera la Comunitat de Madrid. En àmbit estatal, les denúncies van pujar un 5,6% i en menys del 2% dels casos qui va posar la denúncia era una persona de l'entorn de la víctima. Una dada que lamenta la presidenta de l'Observatori, Ángeles Carmona.
Hemos echado en falta en estas estadísticas una mayor implicación por parte de las personas que están cerca de las víctimas de violencia de género. No debemos olvidar que cada uno de nosotros, con una simple llamada, apoyando a esas mujeres, podemos salvar una vida.
En el cas de Catalunya, les denúncies entre els mesos d'abril i juny d'aquest any van pujar un 1,2%.
Un dels àmbits on més creix la violència masclista és entre els menors d'edat. Una de cada 3 víctimes d'agressions sexuals que han arribat als Mossos aquest estiu tenia menys de 18 anys. I d'aquestes, atenció, gairebé la meitat eren menors de 13 anys. És una dada que dona avui la portaveu del cos, Montserrat Escudé, en una entrevista al diari Ara. Escudé també alerta que les agressions a locals d'oci nocturn han crescut un 60%.
El que sí que hem vist en establiments és que el tipus de fets que ara succeeixen en aquests establiments ha baixat agressions sexuals sense violència, intimidació i sense penetració. I això és el títol del Codi Penal, però si ens anem a què està passant, estan passant molt més tocaments que agressions greus.
Pel que fa als agressors, gairebé un 10% del total, 98, eren menors d'edat. I atenció a aquesta dada, a 2 de cada 3 escoles bressol s'hi ha detectat casos de sobreexposició a les pantalles per part dels infants. Són casos que afecten, per tant, menors de 3 anys. Això comporta retards en el desenvolupament cognitiu i psicomotor dels nens. Eudald Martínez.
Són dades de l'Associació Catalana de Llars d'Infants Infants, que ha fet una enquesta entre el centenar de centres privats que hi estan escrits. En un 75% dels casos, els centres van admetre que han detectat problemes en el llenguatge d'algun infant, i a pràcticament la meitat s'hi han registrat casos de dificultats per menjar o també d'aïllament social. Ho ha explicat a RAC1 una de les portaveus de l'entitat, Marta Camí.
Que s'aïllin, no?, i que no tinguin aquesta connexió amb el món, que és la manera on s'aprèn. Com es reacciona, com s'actua, com es comunica. Els nens són grans imitadors. Amb aquesta sobreexposició a les pantalles s'estan perdent tots aquests moments.
Fins i tot hi ha un 30% de les llars d'infants encastades en què algunes famílies sospiten que el seu fill podria haver desenvolupat un trastorn de l'espectre autista per culpa d'aquesta sobreexposició.
Sobre aquest tema en parlarem avui en temps de tertúlia amb David Bueno, que és doctor en Biologia i director de la Càtedra de Neuroeducació de la Universitat de Barcelona. I encara relacionat amb els infants, un estudi de la Universitat Pompeu Fabra i l'Hospital del Mar posa la primera pedra per tractar els problemes que provoca als nadons el consum d'alcohol durant l'embaràs. És una investigació pionera perquè fins ara hi havia molt poca informació del trastorn de l'espectre alcohòlic fetal. Això obre la porta a poder-lo diagnosticar i tractar, Joel Penya.
Amb l'estudi s'ha identificat el mecanisme del cervell que provoca un dèficit en la memòria dels infants que estan exposats a l'alcohol durant l'embaràs i la lactància. També s'ha trobat la manera de tractar-lo. La investigadora i catedràtica de la Universitat Pompeu Fabra, Olga Valverde, explica a RAC1 que la investigació s'ha fet amb ratolins, però és un pas endavant per desenvolupar un tractament per humans.
Al no saber qué es lo que está ocurriendo a nivel de su cerebro, pues tampoco tenemos herramientas, no hemos podido desarrollar herramientas para poder paliar, para poder curar o revertir alguna de las sintomatologías que tienen estos niños.
El trastorn de l'espectre alcohòlic fetal afecta 100.000 infants d'arreu del món cada any. A Catalunya, la meitat dels nadons que s'adopten el tenen.
Un quart i mig de nou, els experts recomanen precaució a l'hora de viatjar de París cap a Catalunya per evitar portar les xinxes. Tot i això, fan una crida a la calma i veuen molt difícil arribar a la situació de plaga que hi ha ara mateix a la capital francesa.
En una entrevista al Món a RAC1, l'ecòleg experta en invasions biològiques i processos migratoris, Frederic Bartomeus, ha assegurat que hi ha controls estrictes per evitar que arribin les xinxes. Tot i això, ha recordat que la principal via d'entrada que poden tenir és l'arribada de persones de França.
En principi no hem de patir. Són uns organismes, uns insectes que viuen molt associats a l'home. La mobilitat és un element clau per la dispersió d'aquests animals, perquè som nosaltres que transportem aquests animals amunt i avall i, per tant, hem de vigilar, no? És a dir, a veure quina és la connectivitat entre París i Barcelona i intensificar esforços.
Ja ha reconegut que les xinxes són difícils d'erradicar. El motiu és que són molt resistents i que només se'n poden fer càrrec persones expertes en control de plagues.
En plana de successos, la policia espanyola ha desarticulat un grup de treballadors de l'aeroport del Prat que es dedicava a l'entrada il·legal d'immigrants. Els 5 detinguts deixaven els seus passis de seguretat als migrants a canvi de diners perquè es poguessin moure sense problemes. A més, els havien arribat a disfressar amb la roba de la feina perquè ningú en sospités.
4 dels detinguts eren treballadors d'establiments de restauració i un altre de manteniment. A més, 2 d'ells regentaven una parada que feia més d'una dècada que estava oberta. A tots se'ls ha imputat una 20ena de delictes d'afavoriment de la immigració il·legal. Aprofitaven que treballaven a la zona internacional de l'aeroport per fer passar les víctimes pels accessos restringits al personal. Llavors els acompanyaven fins a la zona de vols estatals, on ja no hi ha més controls, i allà els feien agafar un altre avió fins a la seva destinació.
A l'Alt Empordà, un ciclista ha mort en un atropellament amb 2 cotxes a l'N260 a l'altura de Pedret i Marçà.
A l'Alt Empordà va passar ahir al voltant de les 8 del vespre. El primer cotxe va desequilibrar el ciclista i el cotxe que anava just darrere va passar-li per sobre. Fins al punt de l'atropellament van anar-hi 5 patrulles dels Mossos, 2 dels bombers i 2 unitats medicalitzades del SEM, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Amb aquesta víctima mortal ja han perdut la vida 121 persones en accidents de trànsit des de que va començar l'any. 4 d'elles eren ciclistes.
I atenció a aquesta notícia, perquè segons ha pogut saber RAC1, els bombers dediquen la major part del seu temps a obrir portes. No és ni apagar incendis ni tampoc a rescats. Cada dia criden els bombers una 20ena de vegades arreu de Catalunya per obrir l'entrada d'habitatges i locals. Només és en cas d'emergència, si algú pretén que els facin de manyà, ja tenen la manera d'evitar-ho. Girona, Bàrbara Julva.
Els bombers han obert 6.000 portes en els primers 8 mesos de l'any. Entre els avisos que més creix i el de persones grans que viuen soles i cauen. Altres serveis són trucades de gent que s'ha deixat el foc encès, la criatura que ha de tancar de lavabo, o veïns que truquen al 112 per una olor forta a les escala i un cop a dins localitzen una persona morta. Els bombers obren l'habitatge acompanyats de la policia local o els Mossos. L'objectiu és entrar fent el mínim dany possible, ho explicarà Qualbert Cervera, sotsinspector dels bombers.
Si volem entrar per la finestra, obrir-la sense malmetre, doncs ho farem per la finestra i no farem malbé la porta. Però vull dir que si en el cas que no volem entrar per la finestra i amb les tècniques que nosaltres tenim no podem obrir la porta, sempre ens queda l'últim recurs, que és el mai. En aquest cas sí que esbutgem la porta i entrem.
Si se'ls avisa sota l'engany d'un ull al foc, quan en realitat és perquè s'han deixat les claus a dins, els bombers no deixen que la persona se'n surti amb la seva. Si no hi ha un motiu d'emergència, tanquen de nou la porta i deixen la persona fora perquè busqui un serraller.
5 minuts i dos quarts de nou, obrim plana econòmica perquè els empresaris i economistes alerten que el repunt de la inflació després de l'estiu és preocupant. Pimec diu que cal frenar la pujada de preus i el Col·legi d'Economistes dona per fet que la tendència es mantindrà els propers mesos, i és que els preus han tornat a pujar aquest setembre a Catalunya.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Ho han fet 9 dècimes i la inflació se situa al 3,4%, segons l'IPC confirmat que s'ha publicat avui. Montse Martí.
Sí, l'IPC arrossega ja 3 mesos de pujades després d'una petita treva abans de l'estiu. En un comunicat, Pimec insisteix en que cal estendre la rebaixa de l'IVA als productes bàsics, també a la carn i al peix, i tem que la sequera i la falta d'aigua encara encareixi més els aliments els propers mesos. També el Col·legi d'Economistes assegura que no són optimistes de cara a que els propers mesos es pugui frenar la inflació. Els aliments s'han encarit un 9,6% de mitjana respecte a l'any passat. Entre els que més han pujat respecte a l'any passat, ja fa temps que ho expliquem, hi ha l'oli i el sucre, que s'han encarit al voltant d'un 40% de mitjana respecte a fa un any, que recordem els preus ja estaven disparats.
Els sindicats denuncien que les empreses no han posat el fre encara a l'hora de pujar preus, ho deia el secretari de Treball i Economia de Comissions, Ricard Ballera.
Les empreses continuen repercutint la major part d'aquest increment als preus, el que comporta que hi hagi un manteniment dels beneficis a preu d'una reducció del poder adquisitiu dels salaris i, per tant, de la demanda agregada, que posa en risc el que és el creixement econòmic. Per tant, des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem que hi hagi un control de preus, especialment de la cistella de productes bàsics.
I pel que fa a les previsions de la inflació de cara als propers mesos, Funcas preveu que el desembre l'índex se situï al 4,8%.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
I el que també continua pujant és el preu del lloguer. Atenció, perquè Barcelona té 11 dels 25 barris més cars de tot Espanya. Ho assegura un informe de la plataforma Idealista. El barri més car de tot l'estat per llogar-hi un pis és la Barceloneta. El metre quadrat costa de mitjana 26,7 euros. Això és més del doble de la mitjana estatal.
I dels 5 barris més cars de tot Espanya per llogar-hi un pis, 3 són a Barcelona. Com dèiem, el rànquing l'encapçala la Barceloneta, però també hi entra la dreta de l'Eixample i el barri de Diagonal Mar i el Front Marítim, que ocupa la tercera i la quarta posició. La segona i la cinquena són Recoletos i Castellana a Madrid. Sigui com sigui, ja fa temps que el preu dels pisos està disparant a la capital i, de fet, estem arribant a màxims històrics. Segons les dades Idealista, hi ha 13 barris de Barcelona que mai havien sigut tan cars com ara. Estem parlant de l'Eixample, el Raval, Gràcia, Poblenou, el Gòtic o Sarrià. Precisament aquesta setmana sortia un informe de l'Incasòl, també sobre els lloguers, en què les dades tornaven a ser de rècord. Llogar un pis a Barcelona costa de mitjana 1.123 euros.
En aquest sentit, per tenir més pisos i posar-los a lloguer assequible, la Generalitat ha comprat a través de l'Incasòl un bloc d'una vintena de pisos. Ho ha fet a Salt, al Gironès, en un edifici que era d'un gran propietari del municipi.
I amb aquesta adquisició, la Generalitat ja té prop de la meitat dels 1.500 pisos previstos d'ampliació del parc de lloguer social. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, parla d'un punt d'inflexió.
Després de anys de polítiques massa tímides, hem generat aquest punt d'inflexió amb una prioritat, que és que l'habitatge passi a ser un dret i no un bé del mercat. I, per tant, hem passat a l'acció, ho hem fet des de fa temps en el que és la regulació del lloguer al nostre país, especialment per limitar l'augment de preus.
La compra ha suposat una inversió de gairebé 1,5 milions d'euros i la Generalitat hi destinarà gairebé 1 milió d'euros més per rehabilitar-los.
L'augment dels preus del lloguer, que s'ha convertit en una tònica, el que també és habitual són els problemes a Rodalies. Avui els tenim a la línia 3 de Renfe, que estarà tallada per obres els propers 3 mesos i mig entre Mollet del Vallès i el Figaró. Els usuaris asseguren que el trajecte s'ha convertit en una autèntica aventura. Renfe i Adif han habilitat busos per fer el viatge per carretera. Josep Ferrer.
En general, el sistema d'autobusos dissenyat per Renfe ha funcionat bé, tot i que s'han produït algunes incidències que han posat de mal humor als afectats, com per exemple l'oblit d'un conductor de parar a l'estació de Parets del Vallès a primera hora del matí, el trencament d'un retrovisor i parabrises d'un autobús amb gent a dins, o portes del darrere d'alguns autobusos que no s'obrien. I és que l'empresa adjudicatària del servei ha hagut de contractar més d'una trentena de xofers, alguns d'ells novells en aquest ofici. Les obres obligaran els viatgers a llevar-se molt més d'hora del que és habitual. RAC1 ha comprovat que el trajecte entre les estacions de Mollet i Centelles, que en tren es feien 32 minuts, en autobús i parant a tots els pobles sense servei de tren, ara es fa en una hora i mitja. Els usuaris de Renfe s'ho prenen en resignació.
Ha sigut una odissea des de l'estació de Mollet fins a arribar al tren.
Bueno, de momento es un dolor de cabeza para todos los usuarios, pero pienso que en el futuro nos van a mejorar.
Ha passat això, que han de fer obres, que jo entenc que hagin de fer obres, almenys que posin l'autobús a la porta del tren.
Dilluns, amb la represa de les classes i la tornada al treball de tots aquells que han fet pont, és el dia clau per valorar si realment tot el dispositiu organitzat funciona correctament.
Precisament, l'Ajuntament de Centelles, des d'on han sortit els busos, s'ha queixat a Renfe que tants autobusos estan provocant problemes de trànsit al municipi. El regidor de Mobilitat de l'Ajuntament, Antoni Castells, creu que els problemes aniran a més a partir de dilluns amb la tornada a l'escola, ho ha dit a RAC1.
És evident que tot aquest dispositiu ocasionarà problemes. El que hem d'intentar és que siguin els menys possibles. Estem en una zona on cal tenir en compte que hi ha dos col·legis, que en determinades hores hem de solucionar la mobilitat.
El regidor creu que Renfe i Adif han posat més busos dels necessaris per curar-se en salut. I encara parlant de mobilitat, el comitè de SEAT reclama a Volkswagen que signi a Martorell la fabricació d'un cotxe elèctric per garantir el futur de la marca.
El president del comitè, Matías Carnero, ha traslladat aquest missatge a la direcció del grup durant la reunió alemanya del comitè europeu. RAC1 admet que de moment SEAT no té aquesta assignació i que la negociació és complicada.
Creemos que SEAT tiene capacidad dentro del mercado para tener algún modelo electrificable. Es cierto que no está decidido, es cierto que esto hay que discutirlo todavía. Hay una discusión importante porque todo el mundo, cuando vamos a las reuniones de Europa, todo el mundo quiere traerse para su fábrica, para su país, el máximo capacidad de volumen para su plantilla.
SEAT ha venut 391.000 cotxes entre gener i setembre, un 34% més que l'any passat. El Cupra Born és el cinquè model elèctric més demanat al grup Volkswagen.
Passen 2 minuts de 9:15, obrim plana cultural i marxem cap a Sitges perquè el director de Coco i Toy Story 3, Lee Enrich, ha rebut el Premi Màquina del Temps. Enrich ha aprofitat el seu pas pel festival per presentar el llibre que ha escrit sobre El resplendor, de Stanley Kubrick. Cap al Festival de Sitges, Maria Cusó.
Sembla irònic, però la ment que està al darrere d'algunes de les millors produccions de Pixar, com Monstres S.A., Buscant en Nemo, Coco o Toy Story, va trobar la seva vocació veient El resplendor. En una conversa amb RAC1, un crític explicava que la va veure amb 12 anys i li va canviar la vida. El director assegura que més enllà del gènere l'important és una bona història i per això no li fa por la intel·ligència artificial.
Es parla molt d'intel·ligència artificial i jo particularment hi estic molt interessat. El debat està en quin ús hi donarem als artistes, però de debò que penso que no té importància. Tant se val la tecnologia que utilitzis, es crearan noves coses de maneres noves i potser més senzilles. Però el que realment és important, el que fa bategar una història, són la trama i els personatges, i no hi ha dreceres per això.
També ha parlat d'intel·ligència artificial Phil Tippett, un dels grans noms del cinema encarregat dels efectes de pel·lícules com Star Wars, Jurassic Park o Willow. En el seu pas per Sitges, on rebrà el premi honorífic, Tippett ha confessat que té moltes ganes de veure les possibilitats que ofereix aquesta nova eina.
Avui s'acaba la competició Sitges i demà es donarà a conèixer el palmarès. Com van les travesses, com van les previsions, Maria?
Aquestes últimes hores s'ha presentat a Sitges una pel·lícula que està cridada a marxar del festival festival en premi, Le Chambre Rouge, una producció canadenca dirigida per Pascal Planté, que explica el judici a un home acusat d'assassinats i tortures. Un film entortolligat que ha fet les delícies del públic. També han tingut bona resposta a l'Argentina Mosques, protagonitzada per un Ernesto Alterio Color a premi, o la coreana Sleep, una competició oficial on l'animació ha tingut també molt pes, amb pel·lícules com Robot Dreams, de Pablo Berger, i la hongaresa White Plastic Sky, ambientada en un futur distòpic. Demà, a les 12 del migdia, sortirem de dubtes amb l'anunci del palmarès.
I a Barcelona, el nou espai Texas torna a posposar l'obertura. A hores d'ara serà el 27 d'octubre, és a dir, d'aquí a dues setmanes. El motiu, segons l'equipament, és un problema amb les obres.
L'espai dedicat al cinema i al teatre havia d'obrir avui, però un imprevist a la finalització de les obres ho ha impedit. L'espai Texas, situat al carrer Bailén, a Gràcia, obrirà amb l'obra de teatre Pongo. L'equipament, que abans era un cinema, acollirà ara estrenes en versió original o en català, obres de teatre i esdeveniments gastronòmics. Tindrà dues sales de cinema, un espai amb 200 seients per veure teatre i una sala de gastronomia.
I per avui a l'orella, a tots aquells a qui us agraden els videojocs i Pokémon, perquè aquests dies a Barcelona es fa el primer safari de Pokémon Go. Ha vingut gent de tot el món a la capital per poder caçar els millors Pokémons del joc.
Pokémon Go va ser tota una sensació quan va sortir al mercat i avui dia encara s'hi continua jugant. Barcelona acull un safari Pokémon que es fa al centre comercial Westfield, La Maquinista i el de les Glòries. Es tracta de caceres col·lectives que permetran als jugadors aconseguir Pokémons especials, legendaris i objectes estranys. Gent de tot el món ha vingut a Barcelona per participar en aquest esdeveniment que s'allargarà fins tot el dia de demà dissabte. El preu per participar-hi és de 12 euros.
I posem-hi música perquè avui ha tret disc Bad Bunny. Esperando a verte, vale la pena esperarte. Es diu Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Són 22 cançons que inclouen títols ja coneguts com Un preview o Where She Goes i altres inèdits com aquest Hibiki que sentim de fons. I canviem radicalment d'estil perquè qui també té nou àlbum és l'exbateria dels Beatles, Ringo Starr. Es diu Rewind Forward i inclou quatre temes. Un d'ells és aquest, Feeling the Sunlight, que ha escrit amb l'altre integrant dels Beatles, Paul McCartney. Encara més estrenes, a casa nostra el Fred García ha tret cançó. Es diu Els teus ulls i, tot i que és la quarta cançó que publica en català, és la primera vegada que ho fa en solitari. I qui també té nou single és Lorin. La cantant sueca ha publicat Is It Love, el seu primer single després de Tatu, amb què va guanyar l'últim festival d'Eurovisió. I ja per acabar, aquesta nit, d'aquí poc més de 20 minuts, Aitana tornarà a omplir el Palau Sant Jordi de Barcelona. I estas ganas no se van. Serà la segona nit que Aitana tocarà la ciutat dins del seu Alfa Tour. Dos quarts i mig de nou, anem ja amb els esports. Tenim en joc el partit del Barça de bàsquet a la segona jornada de l'Eurolliga amb la visita a la pista de l'Olympiacos. Connectem en directe amb RAC+1, on estan oferint aquest partit amb la narració d'en Dani Aguilar i els comentaris del Xavi Puig i el Jordi Colomer. Hola, què tal, companys?
Hola, bona nit. Bona nit. Connexió amb el 9-0, de moment amb bona arrencada del Barça en aquest partit de l'Eurolliga a la pista de l'Olympiacos. Dani, de moment el primer quart ha acabat amb victòria blaugrana.
Sí, 9-33 per al descans, Olympiacos 16, Barça 23, més 7 per al Barça, que això sí, ha arribat a guanyar de 12 punts, dues possessions dolentes al final del primer quart, donant aquest avantatge al Barça. Guanyar ara ja triple del capità d'Àlex Abrines per situar l'Olympiacos 16, Barça 26, més 10 al Barça.
Doncs aquest és el resultat, 16-26, guanya momentàniament el Barça a la pista de l'Olympiacos. La resta dels esports, Jaume Bulló, bona nit.
Bona nit, Pep.
En futbol, Alejandro Valde només té una lesió muscular lleu i estarà a punt per jugar al Clàssic.
Sí, les proves que li han fet al defensa del Barça han confirmat que només té una petita lesió muscular que el va obligar, recordo, a ser substituït al descans del partit d'ahir de la selecció espanyola contra Escòcia i abandonar la concentració dels de Luis de la Fuente. En tot cas, Valde podria perdre's el primer partit després de l'atura de contra l'Atlètic Club, però segur que arribarà el clàssic del 28 d'octubre a l'Olímpic Lluís Companys.
I avui estem pendents del partit de Portugal amb els dos Joaos.
Joao Félix és suplent i Joao Cancelo és titular en el Portugal-Eslovàquia, que arrencarà d'aquí a 5 minuts mal comptats de classificació per l'Eurocopa. Aquesta tarda, Fermín López ha debutat com a internacional espanyol de qualsevol categoria, ho ha fet amb la Sub-21, amb un empat a 0 en un amistós jugat a Uzbekistan. Fermín ha jugat la segona part, mentre que els jugadors del Girona, Arnau Martínez i Pablo Torre, han estat titulars i han estat substituïts al descans. Un altre jugador del Girona, el neerlandès Daley Blind, serà suplent en els Països Baixos, França, que també començarà d'aquí a 5 minuts.
I problemes per l'italià Pecco Bagnaia al Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP.
El líder del Mundial, amb 3 punts més que el madrileny Jorge Martín, haurà de passar per la Q1 per entrar a la Q2, que definirà la graella de la cursa sprint, que es disputarà demà a les 9 del matí, i també la graella de la cursa de diumenge. El millor temps dels entrenaments d'aquest divendres han estat pels catalans Aleix Espargaró primer i Maverick Viñales segon, Martín acabat cinquè i Marc Márquez sisè.
I atenció, perquè tenim novetats en un dels casos que ha estat més polèmics en les últimes hores. L'ambaixada espanyola a l'Iran ha desmentit una condemna a Cristiano Ronaldo.
Sí, com dius, a les últimes hores han aparegut algunes informacions en el sentit que la justícia d'aquest país hauria castigat el futbolista portuguès a 99 fuetades per haver abraçat a la pintora iraniana Fatemeh Hamami. Recordo que tocar una dona soltera està considerat adulteri a l'Iran. L'ambaixada espanyola també afegeix a través del seu compte de Twitter que la trobada amb la pintora i Cristiano va ser sincera i humana i que va ser, de fet, elogiada i admirada tant per la gent com per les autoritats esportives de l'Iran.
Gràcies, Jaume. Bona nit.
Que vagi bé. Bona nit.
4 minuts i seran 3 quarts de 9. El temps, Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
El cap de setmana ens porta canvis?
Sí, canvis que ja fa dies que anunciem, que ja fa dies que tenim ganes que arribin. De moment avui encara hem arribat a 30, 31 graus en alguns sectors, no només de Ponent, mira, la més alta del dia, amb dades oficials del Servei Meteorològic de Catalunya, 31,3 a Anglès, a la Selva, a Sant Romà de Vella, al Pallars Jussà, en aquests casos sí que ens anem cap a Ponent, 31,1, 31 a Serós, però també, per exemple, 30,3 a Lleida, a Cardona, al Bages, encara han arribat a 30 graus. Això demà ja no es donarà, tot i que de moment encara demà parlarem de temperatures altes per l'època, Baixen les temperatures, però serà un descens progressiu i que es notarà més diumenge. Demà serà un dia que començarem, de fet, amb temperatures més altes que avui. Han anat arribant núvols, van arribant núvols per l'oest, que van tapant el cel, i això farà que, doncs, que la nit sigui una mica més suau. I demà, els núvols més gruixuts cap a l'oest de Catalunya que no pas a la resta. Un matí sense precipitacions. Sí que a la tarda hi haurà alguns ruixats dispersos cap al Pirineu, també podran afectar al nord de l'Empordà, difícilment a la resta, i les temperatures baixen, però encara en molts casos rondaran els 25 graus a l'interior de Catalunya. Podrem encara passar els 25 a Ponent i acostar-nos als 30 encara demà, fins i tot cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Això demà. De cara a diumenge, un descens de temperatures més clar, però amb més sol en conjunt diumenge que no pas demà. Entra una mica de tramuntana cap a l'Empordà, sobretot a l'Empordà, i pel que fa a precipitacions, n'esperem diumenge entre el matí i mitja tarda en molts sectors de la costa i del prelitoral de les comarques de Barcelona, al nord de les comarques de Tarragona. En principi no haurem d'arribar a Salou, on diumenge hi ha la cursa RAC1, sí. Doncs no, sembla que estarà una mica més cap a, més cap al nord, ens salvarem, més cap al nord del litoral tarragoní. Això entre el matí i mitja tarda després de dinar. Després sí que al llarg de la tarda apareixen alguns xàfecs cap al Pirineu, Prepirineu, també entre la Garrotxa, les Guilleries, el Cabrerès, el Montseny, aquest sector interior de les comarques de Girona, poden aparèixer alguns ruixats. Per tant, després de molts dies arriben precipitacions que no seran generals, però que sí que com a mínim obren les portes a un canvi que sembla que la setmana que ve sí que ens portaran més.
La tardor ja arriba per quedar-se o...?
Doncs mira, diumenge aquest descens que dèiem que serà més marcat, la setmana que ve semblava que havien de baixar més les temperatures, però potser tornaran a repuntar mitjans de setmana per normalitzar-se les temperatures de cara a la segona meitat de la setmana entrant. Per tant, encara no es consolida aquest descens de temperatures i ho haurem d'anar seguint, però sí que la setmana que ve podem anar regant força comarques.
Ho anirem seguint. Més enllà de la previsió del temps, Abel, avui l'Agència Espacial Europea ha fet públic també descobriments importants a partir del telescopi Gaia.
Sí, són els últims descobriments que ens arriben d'aquest telescopi llançat en òrbita el 2013, que es troba a 1,5 milions de quilòmetres de la Terra i que deixarà de funcionar d'aquí a un parell d'anys quan es publicaran les últimes dades. De moment, ara ens arriba la descoberta de mig milió d'estrelles de la nostra galàxia que s'afegeixen als 1.800 milions que ja es coneixien fins ara. D'aquesta manera s'amplia la informació per elaborar una cartografia de la Via Làctia que pretén ser el mapa estel·lar més complet fins ara i que en tres dimensions permeti navegar entre les estrelles sabent el moviment que fa cada una i la seva posició exacta. A més, el projecte en què participen, per cert, científics catalans també ha permès posicionar més de 150.000 asteroides del sistema solar. Tot plegat ajudarà a saber amb exactitud l'edat de la nostra galàxia i fins i tot precisa més l'edat de l'univers sencer.
Interessant. Gràcies, Abel. Bona nit.
Bona nit. Fins ara.
Un minut i seran 9:15.
A RAC 1, no ho sé, amb Pep Tormos.
I aquí obrim la tertúlia del no ho sé d'aquest divendres amb el Rafa López, sociòleg i exdiputat al Parlament. Rafa, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit. Bona...
El Dani Sánchez Ugar, periodista. Hola. Què tal, Dani? Bona nit. L'experta en economia social Dolors Camats. Dolors, bona nit, benvinguda.
Hola, bona nit.
I des de la distància, des de Madrid, l'ACN, el delegat de l'ACN a Madrid, el Roger Pi de Cabanyes. Roger, bona nit.
Bona nit.
Us agraïm a tots, òbviament, que sigueu aquí un divendres de bonus. Heu tocat treballar, eh? No us heu salvat.
Jo, sí, hem treballat també amb...
Sí, sí, matí, tard i nit.
Sí, hem tingut feina, sí.
A Madrid, Roger, no sé com has viscut també aquest pont del Pilar amb la festa de la Hispanitat ahir.
Sí, no, cap pont, perquè l'actualitat política mana, sí. I aquests dies són dies que, a més, quan hi ha recepció aquesta del Palau Reial, és un dia, diguem, important, perquè s'ha d'anar, perquè hi ha Corrillos amb Pedro Sánchez, amb altres ministres, i és un dia que hi ha actualitat, i després la reunió d'aquest divendres amb Míriam Nogueras, que també, diguem, que dintre de l'estratègia de negociació, doncs és un pas important.
Bé, i arriba el cap de setmana, ara sentíem l'Abel també, amb aquest canvi de temps, que arriba a partir de demà a la tarda, diumenge, que sembla que es podrà mantenir, per tant, veurem. Com a mínim podreu gaudir el cap de setmana. No fem pont, no? Però el cap de setmana potser sí. A veure, fem una pausa ara per la publicitat i de seguida tornem i expliquem l'última hora a Israel amb aquest ultimàtum del govern de Benjamin Netanyahu a la població del nord de Gaza i per saber quines són les últimes informacions que ens arriben des de la zona. Fem una pausa breu i de seguida tornem.
No ho sé, amb Pep Tormos.
El 10% de descompte aprofitaré i estalviant-me que bravo de l'alegria m'emocionaré. Aquest dissabte 14 d'octubre, a Capravo i a Capravo a casa, emporta't el 10% de descompte de la teva compra acumulat a la teva targeta Club Capravo. Perquè estalvis tant que acabis enamorat. Capravo. Més informació a capravo.com.
Em dic Neus, sóc periodista i estic passant per una depressió. A la feina no ho saben, em fa por explicar-ho.
El 90% de les persones que han passat per un problema de salut mental no s'han sentit capaces de parlar-ne obertament a la feina. A iguanyemtots.org us donarem solucions per millorar el vostre entorn laboral. Parlem-ne, treballem-ho. I guanyem tots.
RAC més 1. Podcast. RAC més 1 presenta la píndola de salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la píndola de salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC
més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa.
A totes les persones que heu fet possible que Sorli complim 100 anys, us volem donar 1 milió de gràcies. I a més, 1 milió d'euros en premis, en vals i en productes, que 100 anys no es fan cada dia. Fins al 12 de desembre, vine a Sorli i celebra amb nosaltres el nostre centenari. 100 anys de Sorli, 100 dies bojos.
Ets instal·lador, arquitecte o enginyer? El 18 i 19 d'octubre tens una cita a Efintec, la Fira de la Instal·lació i l'Energia organitzada per FEGICAT, la Federació d'Instal·ladors de Catalunya, a Fira de Barcelona.
Hi trobaràs les últimes novetats del sector. Entra a efintec.cat i utilitza el codi ràdio per entrar-hi totalment de franc.
Ens veiem a Efintec.
En una cursa, els 5 primers passos són els de la il·lusió i els últims 5, els de l'emoció. Vine i corre amb Fiat, les 5 lletres que donen tranquil·litat.
Fiat Assegurances dona suport a la cursa de RAC1. T'esperem aquest diumenge a Salou.
El 10% de descompte aprofitaré i estalviant a Capravo de l'alegria m'emocionaré.
aquest dissabte 14 d'octubre a Capravo i a Capravo a casa, emporta't el 10% de descompte de la teva compra acumulat a la teva targeta Club Capravo. Perquè estalvis tant que acabis enamorat. Capravo. Més informació a capravo.com.
RAC 1 i el Patronat Municipal de Turisme de Salou presenten...
3, 2, 1...
Via Lliure, amb Xavi Bundó des de la cursa de RAC 1 a Salou. El diumenge 15 d'octubre, al passeig Jaume I de Salou, el Via Lliure farà d'anfitrió en una festa d'esport i de ràdio per tota la família. Aquest any, 8a edició.
Us hi esperem a partir de les 9 amb totes les veus de RAC1, el Basté, el Pou, l'Ausart, amb Vicenç Martí i companyia, amb actuacions musicals i amb moltes ganes de passar-ho bé.
El diumenge 15 d'octubre, Via Lliure des de Salou a...
La cursa de RAC1.
Tots som un. Amb el patrocini de CaixaBank, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. No ho sé. Amb Pep Tormos.
10 minuts i seran les 9 de la nit. Continuem un dia més, com dèiem, molt pendents d'Israel, de la franja de Gaza. Com sabeu, avui el govern israelià ha donat un ultimàtum de 24 hores a més d'un milió de persones perquè evacuïn el nord de Gaza. Ara us donaré la paraula als tertulians que sou aquí a la taula, però abans, per saber amb més detall quina és la situació que s'està vivint allà, el que pot passar també en les properes hores, podem saludar la directora del Comitè Espanyol de l'Agència de l'ONU pels Refugiats Palestins, Raquel Martí. Senyora Martí, bona nit, buenas noches.
Bona nit.
Usted está en contacto con compañeros, con equipos que se encuentran en la Franja de Gaza. ¿Cuál es la situación ahora mismo en esta zona con la información que tiene?
Pues mire, hace unos segundos, cuando me ha entrado su llamada, estaba despidiéndome de la responsable de información pública de Gaza, porque me ha dicho que no saben si van a sobrevivir esta noche y además tampoco saben si mañana van a tener cobertura de internet. Esta noche, a mitad de la noche, Israel llamaba a nuestra agencia y les decía que a partir de 24 horas nuestras instalaciones iban a dejar de ser seguras y por eso hemos tenido que tomar la decisión de evacuar a nuestro personal internacional al sur de Gaza para garantizar que podamos seguir con la coordinación y con la información en el exterior, si es que tenemos cobertura. De hecho, no podemos continuar apoyando a las personas que están en nuestras escuelas. Hace unas horas había unas 270.000 personas alojadas en 100 escuelas de UNRWA y hemos tenido que suspender las operaciones. Tenemos 12 escuelas en el sur, donde podemos alojar a algunos cientos de personas, aunque no las tenemos ni siquiera preparadas para poder alojarles.
Israel, ahora lo decía, ha dado estas 24 horas a un millón de palestinos para que abandonen el norte de Gaza. Vamos a ver hasta cuándo se alarga este plazo. A la práctica, ¿es viable evacuar un número de población tan grande en tan poco tiempo?
Mire, yo utilizo la palabra evacuar a mis compañeros internacionales porque han sido evacuados por Naciones Unidas en coches blindados. Pero no se puede hablar de evacuación a la población civil palestina dentro de la Franja de Gaza porque no existe tal evacuación. No hay capacidad de ninguna agencia de Naciones Unidas para poder mover a 1.100.000 personas desde el norte de la Franja de Gaza hasta el sur. Además, nosotros no podemos tomar esa responsabilidad porque, de hecho, las noticias que nos llegan del Ministerio de Salud palestino es que se ha bombardeado la zona por la que estaba huyendo la población y hay más de 50 muertos y más de un centenar de heridos. Con lo cual, ahora mismo la situación es absolutamente caótica. La población no sabe qué hacer porque les da miedo salir de sus casas, dado que esto ha pasado y ellos pensaban que podría ser así. Por otro lado, tampoco muchas personas tienen capacidad para poder abandonar sus hogares, sí, puesto que estamos hablando de que en las últimas horas muchísimas familias han reunido en alguna de las casas para estar todos juntos y estamos hablando de familias extensas, que es lo normal en Gaza, de personas que a lo mejor están en una casa más de una veintena y están los abuelos, están gente enferma, hay bebés, hay niños y para estas familias les es imposible poder salir, no tienen transporte y no quieren abandonar, por supuesto, a sus seres queridos, pero también hay discapacitados, mujeres embarazadas, que les es imposible salir. Hay muchas zonas que están bajo fuerte bombardeo, con lo cual, aunque quisieran huir, no lo podrían hacer, y hay otras personas que, como digo, no tienen medios para hacerlo, y además están bombardeando las zonas por las que están huyendo. Por otro lado, hay miles de personas en los hospitales, heridos, en unidades de cuidados intensivos, en áreas de diálisis, enfermos terminales conectados a máquinas, respiradores, etcétera, que no pueden ser desconectados y que no pueden ser trasladados. El personal médico de muchísimos organismos, incluyendo del Ministerio de Salud palestino, la Media Luna Roja, el CICR, están diciendo que no van a abandonar a los heridos y que no van a abandonar los hospitales. Con lo cual, podemos esperar que haya muchísimas personas que no se van a mover ni de sus hogares ni de las instalaciones donde se encuentran trabajando y asistiendo a la población.
Claro, ahora usted decía la situación personal de muchas familias, niños, gente mayor. Con toda esta información, ¿creen que habrá más gente que se va a quedar en esta zona o la población en general se marchará y hará caso a estas advertencias de Israel?
No, le estoy diciendo que hay muchísimas personas que no quieren hacerlo porque tienen miedo de que se les ataque mientras se están huyendo. De hecho, es que no ha parado en un momento Israel de bombardear a lo largo de toda la franja de Gaza y no confían en salir y que haya un acceso seguro porque no lo está habiendo. Y es que además no hay muchas posibilidades de transporte ahora mismo. Muchos vehículos han sido destruidos. Hay mucha población en Gaza que no tiene recursos y que no tiene ningún medio de transporte y además no hay combustible dentro de la franja de Gaza. Los que están huyendo son unos cientos que tienen coches y que afortunadamente tienen gasolina para poder hacerlo, pero la inmensa mayoría de la población, hay gente que está saliendo andando. Estamos hablando de que hay personas que tienen que atravesar 40 kilómetros andando. Entonces va a ser misión imposible poder sortear todos los bombardeos y llegar al sur. Y cuando lleguen al sur no hay absolutamente nada. Nosotros teníamos 270.000 personas alojadas en 102 escuelas y únicamente tenemos 12 escuelas en el sur, con lo cual no vamos a tener capacidad. Y además 12 escuelas en el sur sin absolutamente nada. No tenemos colchones, no tenemos mantas, no tenemos comida, no tenemos agua. De hecho, es que ya hemos dejado de asistir incluso a las personas que habían en los refugios. Muchas de ellas han salido camino al sur, otras tantas se han quedado, pero ya ni siquiera podemos asistirlas.
Es decir, ahora mismo la situación es que la gente en general se va por su cuenta, sin ningún tipo de ayuda. No sé si hay algún tipo de recorrido establecido, seguro, para poder salir de esa zona.
No hay absolutamente nada. Y como digo, se está bombardeando a lo largo de toda la franja de Gaza de forma indiscriminada, con lo cual la población civil que está intentando huir ya están anunciando el Ministerio de Salud que están siendo atacados.
Al margen de esta zona, la zona norte que ahora comentábamos, ¿hay algún lugar seguro en la franja de Gaza ahora mismo?
Pues teniendo en cuenta que el ejército nos ha llamado a medianoche para decirnos que nuestras instalaciones dejaban de ser un lugar seguro, no hay ningún lugar seguro ahora mismo en la franja de Gaza.
Y toda esta gente que está saliendo de la zona norte, también sabiendo la situación que ahora nos comentaba, ¿dónde va a ir? ¿Dónde va a pasar la noche?
No lo sabemos. No lo sabemos, no tenemos esa información. Habrá gente que duerma en sus coches, habrá gente que tenga familiares y amigos en el sur, pero es que el sur también está siendo intensamente bombardeado.
¿Esas escuelas que comentabas de Naciones Unidas están habilitadas para acoger a cuánta gente?
Bueno, nosotros tenemos siempre escuelas preparadas con doble uso. En momentos en los que no hay violencia, funcionan como centros escolares. Tenemos 222 escuelas para 300.000 niños y niñas y tenemos designadas 50 escuelas que están preparadas para en minutos convertirse en refugios de urgencia, de emergencias para la población. Teníamos 50 preparadas, pero como digo, hemos tenido que abrir 102 escuelas y 50 y tantas de ellas estaban sin ninguna preparación. Pero la gente no tiene otra opción, con lo cual prefiere estar en aulas vacías que estar en sus hogares o estar en la calle.
Teniendo en cuenta también el bloqueo de Israel, ¿tienen material humanitario suficiente para atender a la población de Gaza?
Hemos paralizado ahora mismo toda la distribución de ayuda y toda la asistencia a la población. No podemos hacernos cargo en estas circunstancias de ninguna persona más. Ni siquiera nos queda prácticamente ayuda, pero la poca ayuda que nos queda no podemos distribuirla entre las escuelas debido a la situación de inseguridad tan alta y porque se están bombardeando. Ahora mismo Gaza es el infierno. Es que no hay otras palabras para poder describirlo. Incluso Naciones Unidas no está pudiendo ya asistir a ninguna persona en Gaza.
El bloqueo, digamos que se ha intensificado en la última semana después de la incursión de Hamas a Israel, pero ya antes de ese ataque la franja de Gaza ya vivía otro tipo de bloqueo, ¿no? ¿Cuál era la situación humanitaria antes de eso? ¿Cómo afectaba a la población?
Pues en el año 2007 Israel decide cerrar todos los cruces fronterizos con Gaza, incluyendo los cruces que están destinados a ayuda humanitaria y a